Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Tot sovint ens sorprenen els amics de Vinzeum amb la música que escullen per encetar aquesta secció, aquesta petita conversa setmanal. Avui comptem amb el Jordi Ribas, bon dia.
Molt bon dia.
I amb la Cecília Gené, ben tornada.
Bon dia.
I qui ha triat aquesta música que ens ha deixat així xocats?
L'he triat jo perquè lliga molt amb el que parlarem avui. I és una cançó de taverna així medieval del segle XIII, sembla, i que la descoberta està molt bé perquè de cop hem vist que és un gran cant al veure i lliga molt amb les cançons que sempre posem o amb els temes que posem. I per tant, la descoberta ha sigut molt gratificant. La música medieval, com tanta música antiga, doncs també sovint és una recreació. No sabem què queda d'aquesta música, no? Però segurament doncs, el segle XX ha permès recrear aquests textos que sembla que són originals i amb unes melodies que ens porten aquest ambient de taverna. Quan començava la cançó ja sonava aquest ambient de taverna. I per tant és un gran cant a veure, a veure i sobretot a recordar-nos que tothom beu. No? O en aquell moment sembla que tothom bevia i per tant això ens agrada molt. Sembla que aquesta cançó inspira després el Carmina Burana, no? Aquesta gran recreació de la música medieval del segle XX, i per tant aquest tema també està en el Carmina Burana, però he anat a buscar una mica l'arrel.
Avui ens porteu música, com cada dimecres, i ens porteu també uns quants llibres. Tenim desplegats aquí, compto almenys 4 llibres repartits entre la Cecília i el Jordi. Què tenen en comú aquests llibres?
Tenen en comú el museu, d'alguna manera o d'una altra. La veritat és que cadascun d'ells per una raó, motiu diferent, i alhora tenen en comú que fa relativament poc que ens han arribat, no? I per tant, fa cosa de dies que els tenim entre les mans, i això sí, amb molt poc temps estaran a disposició de tothom al Centre de Documentació del Vinzeum, que aprofito per dir-ho perquè es poden treure també en préstec, vull dir que si algú li agrada o li interessa algun d'aquests llibres o d'altres, doncs el centre de documentació és obert i el servei de préstec funciona.
Com si fos una biblioteca.
Totalment. Avui hagués pogut venir la Jordina Scala, que és la nostra bibliotecària, però al final no podia i vam dir, doncs ho entomem nosaltres i ja que són llibres que fan referència al patrimoni del Vinzeum, doncs ens hi veiem en cor. Alguns d'ells són fàcils també de trobar, no?, a la llibreria del Vinzeum, i si no hi són ara, hi seran, perquè ens sembla que són llibres per tots els públics.
Uh-huh. Us sembla que comencem a presentar aquests volums? En quin arrenquem?
Comencem amb el Les Tornades del Rei, amb el d'un autor que es diu Miquel Fanyanàs, i que a més tenim la sort de, no?, de sentir-lo. I ens semblava que era un bon començament, lligava amb la música medieval i lligava sobretot amb la història del Pere, del rei Pere el Gran, que és el nostre rei, no? El rei que tothom sap que va morir al Palau Reial de Vilafranca, i aquesta novel·la recreada, aquesta novel·la històrica que ens proposa el Miquel, doncs explica la història d'en Pere el Gran, i ens semblava que doncs tenia molt de sentit també que el portéssim. Aquí, en aquest cas, la història, no?, ens hi porta, no?, i coincideix, i per això volíem que el Miquel ens expliqués una mica què són aquestes drassanes del rei.
Miquel Fanyanàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Gràcies per posar-vos en contacte amb mi, eh?
Gràcies a tu per fer-nos arribar el llibre i també per, no?, per fer-nos partícip d'aquesta història, sí, que, com bé saps tu, no?, ens lliga, ni que sigui simbòlicament.
Sí, ho heu dit molt bé, efectivament, és una recreació històrica, diríem, al voltant de la figura de Pere el Gran, eh? És a dir, perquè la novel·la comença quan Pere el Gran neix a València i mor a Vilafranca del Penedès, no? I entremig, amb tots els seus 45 anys, doncs passen moltes coses. Entre altres, bàsicament, la construcció de les drassanes de Barcelona, perquè ell entén que s'ha d'expandir Catalunya cap a la Mediterrània, perquè cap al sud de la península, doncs, estan en guerra amb els moros, al nord hi ha els francesos mals veïns en aquell temps, i aleshores l'expansió havia d'anar cap a la Mediterrània, però per fer-ho necessita doncs d'una infraestructura potent, important, per construir vaixells i per reparar els vaixells també, no? I d'aquí comencen les drassanes. Al més de tot això, esclar, evidentment, la novel·la hi ha moltes altres coses, entre altres, per exemple, que no podia ser altra manera, el setge de la ciutat de Girona i el famós miracle de les mosques que van atacar els francesos. Hi ha moltes coses, amb 530 pàgines donava per escriure molta cosa.
Com és el teu rei Pere el Gran?
Bé, el rei Pere el Gran, jo el dibuixo, sí, i crec que també era així, era una persona que potser al principi estava una mica a sota, era el fill, el segon, vaja, del rei Jaume, i per tant l'aureola i el magnetisme del rei Jaume I doncs influenciava en els fills, no? Però arriba un moment que el Pere vol volar pel seu compte, i ell té les seves pròpies idees, és ell el que impulsa el tema de les drassanes, que el rei Jaume, això sí que està històricament documentat, ja havia fet en el seu temps una previsió de cap d'on es podien fer les drassanes de Barcelona, però allà es va quedar. I és ell, el fill, que diu, no, necessitem ja. I impulsa la construcció d'unes noves drassanes que facin possible que el regne tingui una armada amb cara i ulls.
Ens agrada molt a Miquel perquè aquesta novel·la lliga dos museus contemporanis, tu ja ho saps ben bé, que són, no?, el Museu Marítim de Barcelona, en origen, i el Vinceum, no?, en el final.
Sí.
I per això
sí.
També fem...
Deixeu-me fer una precisió, bueno, una precisió, un incís, que és que el Museu Marítim, efectivament, m'han ajudat moltíssim amb aquesta novel·la. M'han ajudat de tal manera que la directora Elvira Mata, doncs, ells es van llegir el primer manuscrit, i sobre el manuscrit que jo els hi vaig ensenyar, doncs varen fer aportacions que m'han estat molt valuoses de cares al resultat final del llibre.
Ho hem vist i ens agrada molt, perquè a més també en el llibre cites, no?, els cites molt bé, no?, a elles, no?, a les fonts que has fet servir, i com a novel·la històrica també s'agraeix aquesta part, no?, que sovint no trobes a vegades, no?, d'on veuen els autors, no?, o d'on busquen.
Clar, perquè, esclar, la novel·la històrica, efectivament, la novel·la es basa en fets històrics, no?, i aquesta és la gran preocupació meva de no trair, diríem, els fets històrics, però, esclar, els historiadors fan una molt bona feina però, esclar, ells no treballen, no fan el dia a dia, no poden explicar el dia a dia de què passava a les coses. Llavors, és allà on entra el novel·lista que s'imagina què podia haver passat, quines podien haver sigut les bones o males relacions del pare amb el fill, amb el casar-se o no casar-se perquè es va fer d'una manera o no d'una altra, etcètera, etcètera. Hi ha tota una sèrie de circumstàncies que aquí entra el novel·lista que dona peu, diguéssim, a la ficció que embolcalla una base sòlida històrica.
Hi ha de base històrica i de recreació novel·lística.
Sí. Tant és així, és que ja que estem a Vilafranca, esclar, jo vaig tenir molt d'interès, inclús amb el director del museu li vaig comentar, escolta, la precisió del Palau Reial, del lloc, etc, etc, i així ho vaig, i ho vaig escriure, diguéssim, d'acord amb el museu de Vilafranca, perquè, esclar, ell, el rei, mor a Vilafranca, de camí es troba malament, i aleshores mort aquí, el que avui és Vinceu, i abans era, havia estat al Palau Reial.
Per això ens agrada tant aquesta coincidència, Miquel, perquè no, és una història que sempre expliquem i forma part de, no, d'aquesta arquitectura que ara ocupa un museu, però abans ha sigut moltes altres coses, i sobretot va ser Palau Reial, i per tant aquesta mort tan simbòlica sempre ens acompanya. Per això també, Miquel, et volíem, ja t'ho he dit el Xavi Fornos i també t'ho dic ara jo, que el dia 11 de novembre ens agradaria molt que, potser, no sé si serà el final de la gira de presentacions, però ens agradaria molt que vinguessis a Vilafranca a presentar aquest llibre. El dia 11 de novembre, el dia que mor el rei.
Sí, perfecte.
I ens agradaria que te l'apuntessis a l'agenda.
Apuntat queda. Jo, amb molt de gust, que vindré i tindrem oportunitat, evidentment, de parlar més abastament del contingut del llibre.
Sí, ara era un tastet, perquè no, el llibre dona per molt i sabem que s'ho val, que el vinguis a presentar, que et coneguem a tu personalment, que sapiguem també els motius per què t'han portat a portar el Pere el Gran al present, i per tant això ens agradarà molt. Per tant, sí, Miquel, si tens l'agenda, apunta tu, que jo ja m'ho he apuntat.
M'ho estic apuntant ara mateix.
No sé si la Covid ens deixarà fer com voldríem, però...
Home, hòstia, esperem que sí, perquè és que si no...
Jo he vist que és un bon dia, el dijous 11 de novembre.
Perfecte, doncs queda molt apuntat i amb molt de gust vindré de la novel·la i d'aquell temps.
I que tinguis molt d'èxit, Miquel.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Un plaer acompanyar-nos avui amb aquest
tastet. Que consti que sou els primers amb qui parlo de la novel·la, perquè la novel·la surt avui, dia 10, a totes les llibreries de Catalunya.
Ostres, uau, primícia.
Ens agrada molt aquesta.
O sigui que això ha sigut un escalfament per la tornera d'espera, no?
Sí, senyora.
Moltes gràcies, exacte. Miquel Fanyanàs. Ens veiem
gràcies
al novembre.
Gràcies a vosaltres,
A reveure.
Adéu,
adéu, adéu.
Així que voleu portar-lo justament el dia 11 de novembre, el mateix dia que va morir el rei Pere el Gran, al Palau Reial.
És que hem vist que el calendari és perfecte, un dijous, és una bona, és un bon dia a la setmana per presentar el llibre, i a més aquesta data sempre ens acompanya, i per tant ja està bé que simbòlicament aquesta novel·la es presenti aquest any allà.
Sí.
Per tant, tant de bo hi siguem i tant de bo la Covid ens deixi fer actes més o menys presencials i és un bon objectiu pel 2021.
Mm-hmm. Aquest és el primer volum dels quatre que avui ens voleu recomanar, Les drassanes del rei, de Miquel Fanyanàs, publicat per Columna, i no sabíem que avui era el primer dia que es trobava ja a les llibreries, per tant, primícia absoluta. Quins altres volums voleu proposar?
Doncs, si seguim una mica a nivell cronològic, no? El següent llibre és un llibre de història de l'art, escrit per dues historiadores, que es diu Sant Climent de Taüll i la Vall de Boí. I potser la gent pensa, això no és el Pirineu,
no? Queda lluny,
no? Queda lluny
del Penedès.
Sí, però és la primera monografia que s'ha escrit sobre aquesta església, que és reconeguda a nivell mundial, no? per la importància que té tant de l'arquitectura com sobretot les seves pintures murals, no? Però també les seves escultures romàniques. I té a veure amb el museu, doncs, perquè es parla del nostre Sant Joan Evangelista. El museu té una escultura, una talla romànica que representa un Sant Joan Evangelista, que va arribar al museu fruit de la donació de mossèn Trens, perquè formava part de la seva col·lecció personal, que quan va morir doncs, havia deixat dit que la seva col·lecció passaria al museu. I aquest llibre presenta una investigació original del que és tota la església, no? Però també esmenta en concret aquesta escultura. Una escultura que és molt important a nivell històric, però que és molt difícil de poder donar massa pistes, no? És un Sant Joan que ara mateix tenim a la tercera planta, per si algú el vol venir a veure, que el tenim exposat.
Havia estat al MNAC,
exacte.
El van restaurar i posar a punt, uh-huh. I va tornar a casa, no?
Exacte, sí, sí. Fa uns anys li vam dedicar una exposició temporal monogràfica i des d'aleshores el tenim a la tercera planta. És una escultura que, com dic, hi ha moltes coses que no sabem, no? Però justament entre les pàgines d'aquest llibre sí que es parla de el que se suposa que és el seu origen, perquè també tot és com molt difícil d'explicar. El 1907, en Gudiol fa una visita i una prospecció per la zona, no? I escriu en els seus quaderns. Gudiol és un dels primers historiadors de l'art importants i que fa un estudi sobre les esglésies romàniques de la Vall de Boí. I llavors ell esmenta que el campanar de Sant Climent es troba, però allà com arraconada, a sobre amb pedres, i una talla d'un Sant Joan, sí? No se sap res més, no en tenim ni fotos, però per certes referències tot apunta a que aquella talla que esmenta Gudiol és la que nosaltres avui en dia tenim exposada al museu, que està atribuïda al taller d'Arill, no? Perquè estilísticament doncs, hi ha diferents peces en fusta que semblen que són més o menys de la mateixa gent, perquè no és només una persona, quan parlen de tallers és un grup de persones, però és una escultura que és una mica complicadeta, perquè s'escapa de totes les possibles classificacions, no? Al MNAC i a d'altres museus tenim talles que presenten la significació de la mort o de la resurrecció de Crist, però justament aquesta peça no encaixa.
Que misteriosa.
Perquè podria ser si no fos un Sant Joan Evangelista, és a dir, si no portés el llibre, si no tingués l'àliga als peus, potser sí que la podies ficar dins del que és l'escena, no? de la passió de Crist i de la resurrecció. Però, clar, amb això sembla que vagi per una altra banda.
I potser la monografia ens va també, perquè sí. De cop, no? ens el torna a situar. No? Com a...
I llavors, doncs, fa il·lusió de veure, no?, com segueix donant mal de caps, una mica. Fa il·lusió que doni mal de caps? Sí, fa il·lusió, perquè vol dir que la història de l'art també, inclús la part antiga, doncs és viva, no? I és fruit encara, avui genera debat.
El volum que ens proposa la Cecília i que recull aquesta talla que hi ha a Vinzeu, més Sant Climent de Taüll i la Vall de Boí de Milagros Guàrdia Immaculada Lorés. Uh-huh. Tenim més llibres?
Tenim dos llibres més, un així molt breument i que també hi és Vinzeu i és d'una manera simbòlica però que ens agrada molt, és Els Vallmitjana i l'escultura moderna a Catalunya. És una monografia dedicada als germans Vallmitjana que ha publicat recentment la Universitat de Barcelona i que és com el fruit de l'any Vallmitjana, que va ser el 2019 i que es va allargar fins al 2020, i on el Vincent també hi va participar, perquè tenim també una peça d'un dels germans Vallmitjana, que és el Venanci, una peça que es pot veure a l'exposició permanent ara mateix, un bust d'una dona amb unes parres del cap, amb unes heures, podria ser una bacant, podria ser una musa inspiradora, i el tenim a les sobretaules, i és un bust que ens agrada molt, i que aquesta monografia d'alguna manera posa més llum sobre aquests dos germans escultors que són molt importants per a l'escultura moderna catalana i que d'alguna manera també ens agradava com anomenar-lo. Curiosament, un dels editors del llibre és el Ramon Dilla, que és un vilafranquí molt jove, historiador de l'art també, que d'alguna manera ens va aquest any Vall Mitjana perquè ell està treballant a la Universitat de Barcelona ara mateix i per tant era un esdeveniment i volia que també hi sortíssim i per tant per això també el volíem comportar. És un llibre amb molts textos, també molt d'historiador i molt de científic, però que aporta molta llum a aquests dos artistes importants.
I el darrer llibre?
El darrer llibre és un catàleg, podria dir que és un catàleg d'una exposició o és fer una exposició que es va poder veure fa relativament poc aquí a Vilafranca, una exposició feta a llibre. Es titula Dones invisibles, dones i societat a viles i pobles de la Catalunya de principis del segle XX. I si recordeu, és que ara no recordo exacte les dates, però jo diria que va ser la tardor que es va poder veure aquesta exposició.
A la Capella de Sant Joan,
oi? A la Capella de Sant Joan, sí, exacte. És un llibre amb molta imatge, molt, molt agradable de veure, on s'explica aquesta presència de la dona a la societat pagesa de fa més o menys un segle, aproximadament. On hi ha moltes imatges que formen part del fons de Vinzeu. El museu té també una important col·lecció de fotografies que en el seu moment es va portar perquè es pugui consultar a l'arxiu comarcal. No les gestionem nosaltres directament, sinó que vam considerar que lo interessant era que l'arxiu comarcal les pogués tenir perquè ells són més professionals del tema, però hi ha imatges molt boniques, molt interessants de pageses, de nenes, de grans, de... la veritat és que és d'aquells llibres que està bé llegir-se'l, no dic que no, eh? No em malinterpreteu, però és d'aquelles per entretenir-se, mirar els detalls de les imatges, no? I té aquesta màgia de les fotos antigues, no? Que és realitat, però alhora hi ha alguna cosa com que se t'escapa, no? De les mans. No sé, jo, per mi és un llibre molt, molt agradable de mirar.
Tots quatre llibres els podem trobar al Centre de Documentació de Vinzeu.
Sí.
I els podem treure en préstec, fins i tot.
Sí.
I segurament el del Miquel Fanyanàs i Les dones invisibles, que són dos llibres més d'ús comercial, si es pot dir així, no? També estan a la botiga de Vinzeu. Uh-huh. Les dones invisibles em sembla que ja hi és, i el del Miquel li hem donat a la Cultural que també li tingui, perquè també és un bon lloc com per...
Potser a partir d'avui ja el tenim, eh?
Sí, podria ser.
Avui és el dia d'ens, deia.
Exacte,
el Miquel.
Exacte, sí. Sí.
Gràcies per aquestes propostes, per aquestes recomanacions, Cecília, Jordi. Ens retrobem d'aquí una setmana.
Molt bé.
I acabem, si us sembla, amb aquest cant de taverna medieval que ens heu proposat avui per arrencar.
Mm-hmm. Molt bé.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu.
Compramos, si juntos será rudo, compramos, os twister pelos ramos, liderado en taberna, cubrimos y es pincherna, otros pobres.
Amb aquest cant de taverna medieval in taverna Cuando Sumos arribem a 11:45, tercera cita amb l'actualitat, en clau Penedès, tercer aquest matí, i seguim encara amb la gent del detall, on tenim un parell de propostes culturals per tots vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Sant Jaume dels Domenys enceta una nova campanya de reactivació del comerç local. En el ple del dia 3 de desembre del 2020 es va aprovar l'ordenança reguladora de les bases de la campanya de reactivació de comerç local. L'objectiu de la campanya de dinamització de comerç local és incentivar les compres en els comerços locals, un sector que ha quedat tocat amb la crisi de la Covid-19. La campanya consisteix en el sorteig de targetes Moneder entre les persones empadronades i majors d'edat del municipi per comprar el comerç local. El sorteig es farà mitjançant el llistat de cens actualitzat el mateix dia del sorteig, atorgant un número a cada membre de la població major de 18 anys. Per sorteig numèric s'adjudicaran les targetes a les persones guanyadores. El pressupost de la campanya té un import total de 10.000 euros que es repartiran en 100 targetes Moneder de 100 euros cadascuna. Les 100 persones premiades seran notificades individualment i rebran les targetes de 100 euros que hauran de gastar-se en la totalitat de l'import en establiments de la població autoritzats en un termini màxim de 2 mesos des del lliurament de la targeta. Les persones guanyadores no podran bescanviar la targeta per diners en efectiu. La clínica Dentics de Vilafranca torna a estar operativa. L'administració concursal del grup de clíniques dentals Dentics ha anunciat la reobertura d'algunes d'aquestes clíniques, ja que ha arribat a un acord amb el fons nord-americà Advent International, titular, entre d'altres propietats de les clíniques Vitaldent. En conseqüència, la clínica Dentics de Vilafranca torna a estar operativa des de fa unes setmanes per atendre els pacients que tenien tractaments pendents de finalització i s'està posant en contacte telefònicament amb els usuaris afectats per si volen continuar amb els seus tractaments. Les persones que decideixin no seguir amb Dentics perquè ja tenen una solució alternativa encara poden presentar una reclamació o continuar amb la que tinguin en curs per tal d'anul·lar el contracte i reclamar les quantitats pagades pels serveis no prestats i la devolució de la part ja abonada i no prestada. Us parlem ara del concurs de disfresses de la Granada a Instagram. L'Ajuntament de la Granada organitza un concurs de disfresses a Instagram. Per participar-hi, només cal penjar en aquesta xarxa social des d'aquest divendres i fins dilluns una fotografia disfressats amb l'etiqueta La Granada Carnavalera. Les fotografies han de ser actuals, per això cal que hi aparegui una mascareta posada o no. Hi haurà 3 categories, individual, parella i familiar, i una categoria especial, la de corranda carnavalera, destinada a valorar vídeos d'un màxim d'un minut gravats en un punt emblemàtic del poble. En cas de tenir un compte privat o de no tenir Instagram, també es pot participar en visiteu lagranadacomunicació@gmail.com. Els premis, d'entre 25 i 75 euros, seran vals a bescanviar en els diferents comerços del poble. I acabem amb hoquei. El Noia Freixenet torna a l'Olímpic de l'Ateneu. Aquest dimarts al vespre el Noia Freixenet ha tornat a entrenar al pavelló olímpic de l'Ateneu després de més de 5 mesos d'obres. Al llarg d'aquests mesos el club sadorninenc ha disputat els seus partits oficials al pavelló municipal de Torrelavit i al pavelló Joan Ortoll de Calafell. D'altra banda, els entrenaments de tots els equips s'han fet a Torrelavit, al Pla del Penedès, Guardiola de Font-rubí i a les instal·lacions de l'Escola Intermunicipal del Penedès a Sant Sadurní. Durant aquests 5 mesos s'ha enllestit la primera fase d'unes obres de rehabilitació i millora que han consistit en reforçar l'estructura, retirar tots els components d'amiant i substituir l'actual coberta de fibrociment, a banda d'instal·lar un sistema de detecció, alarma i prevenció d'incendis i millorar l'eficiència energètica i la qualitat ambiental.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Obrim l'agenda al detall presentant el Carnaval 2021 de Vilafranca, un carnaval telemàtic, bàsicament molt telemàtic, amb un parell d'activitats presencials. Darrere, com sempre, hi ha la Comissió de Carnaval, una petita representació de la qual ens acompanya avui. A l'estudi de Ràdio Vilafranca tenim la Mariona Ríos, bon dia.
Bon dia.
L'Helena Rodríguez, benvinguda.
Hola, bon dia.
I al telèfon el Javi Gutiérrez, responsable de la imatge gràfica i de les xarxes d'aquest Carnaval 2021. Bon dia, Javi.
Bon dia.
Malgrat tot, Som Carnaval, oi? Aquest hashtag que heu escollit de Som Carnaval.
Sí, i tant.
Sí. I tant. Això tira endavant.
Sí, sí, encara que ens ho posin molt difícil, perquè bueno, s'estan posant molt difícil, nosaltres seguim endavant com cada any estem fent.
Sí, adaptant una mica a la situació actual, les mesures i restriccions sanitàries, però l'important crec que és que hem decidit tirar-ho endavant, que podria haver sigut molt fàcil no haver fet res, com algunes altres coses s'han deixat de fer, però ho hem tirat endavant.
Teníeu clar que alguna cosa s'havia de fer, no?
Sí, perquè a més no estem acostumats a fer-ho de la manera que ho fèiem sempre, i fer-ho ara així de nou, de manera telemàtica, i és tot molt més complex. O sigui, encara que sembla que es feien menys coses, és com fer-les de nou, per tant implica molta més feina.
I a més, potser havíeu començat madurant les coses d'una manera, heu hagut de fer marxa enrere, adaptar, sí. pla B, i tot això comporta el triple de feina.
Sí. Exacte.
Tampoc sabíem en quina situació estaríem actualment, llavors, bueno, hi havia actes que havíem plantejat que sí que els podíem fer, com per exemple el Carnaval, que era un acte així que sí que podríem, que ens pensàvem que sí que podríem fer-ho presencial, ni que siguin un 50% d'aforament, amb mesures d'higiene i tot això, però al final, bueno, per temes sanitaris, doncs al final no l'hem pogut realitzar, però bueno, d'aquesta manera també el farem telemàticament, almenys el podrem fer d'alguna manera.
Javi, com a responsable de la imatge gràfica i de les xarxes, potser tindràs més feina que mai, no?, perquè bàsicament el Carnaval es viurà d'aquesta manera.
Sí. Sí, crec que és l'any que més estem destinant, més esforços estem destinant en xarxes, en imatge gràfica, en intentar expressar a partir de les xarxes. És una miqueta difícil, no?, a vegades, perquè, bueno, quan pots sortir al carrer, pots fer una rua, pots fer un passacarrer, alguna cosa així, doncs que ja estàs, no?, portant l'alegria del Carnaval a Vilafranca, però a l'hora de fer-ho per xarxes és com una miqueta més difícil. Però, bueno, a poc a poc doncs, ho estem aconseguint. També hem creat com diferents imatges, ensenyar els personatges...
He vist poquetes coses, suposo que a partir d'aquest dijous veurem moltes més d'aquestes imatges. Una imatge gràfica molt potent, amb força.
Sí, bàsicament doncs, el lema d'aquest any, vale, a part del Carnaval, que és com un hashtag així que serà en continuïtat, aquest any el lema era Corona't. No l'hem volgut basar en el coronavirus, que és la situació que estem vivint actualment, sinó que l'hem volgut basar més en l'expressió de coronar-se, no? De fer alguna cosa que coroni, però no en alguna negatiu, sinó en alguna més com alguna més positiu, no? En seguir les mesures de higiene, en passar-s'ho bé, en passar-s'ho bé de manera responsable, una miqueta amb això, no? Llavors, d'aquesta manera hem volgut representar els personatges amb uns fons de colors així com bastant potents, en diferents accions que anireu veient durant aquest Carnaval a les xarxes. En un moment només tenim les imatges, però durant el Carnaval doncs, anirem ampliant-ho i anireu veient una miqueta cada personatge com els va coronant.
Els dos actes centrals i potents del Carnaval, l'arribada, dijous gras, i la mort i l'enterro, el dimecres de cendra, seran telemàtics. Aquí no hi ha hagut dubte. Heu estat cuinant uns vídeos.
Sí, normalment ho fem nosaltres internament, però aquest any hem decidit destinar part del pressupost a que ens ho vinguin a gravar i fer-ho amb una mica més amb cara i ulls. I sí, bàsicament és això, fem l'arribada i la vella i la mort gravades. I aquest any és important perquè el Rei Carnestoltes fa 18 anys i ens hagués agradat fer com una mica més de xou al carrer, però bueno, el que dèiem abans, que ho hem adaptat com hem pogut.
Majoria d'edat, sa majestat.
Sí.
Uns vídeos on hi han treballat la Roser Blanc, que els ha realitzat i editat, el Jordi Ruiz, que ha cuidat del so, l'Albert Redondo, de la il·luminació, i el Nil Coral, com a script, a partir d'aquesta idea que ens apuntàveu que ha sorgit de la comissió. Anem a per les coses que sí que passaran, que sí que es poden gaudir, no telemàticament. Per exemple, hi ha una exposició, Mariona.
Sí, així també adaptant-nos a la situació i també anant molt a contratemps i contracorrent amb tot, vam pensar que seria interessant fer una exposició. És una idea que ja fa anys que també ens ronda pel cap, perquè creiem que hi ha molta part de la població de Vilafranca que encara no coneix en profunditat què és la cort, què és la comissió, de què se n'encarrega, no? I hem fet una mica de retrospectiva d'aquests 18 anys i llavors bueno, hi haurà com una mica aquesta exposició serà al claustre de Sant Francesc
i en una de les sales hi tindrem doncs, tota una part d'història de com era, ens hem documentat de com era el carnaval, per exemple, bueno, les dates més antigues que tenim són el 1860 i poc, i com ha anat evolucionant, com per què es va crear la Comissió de Carnaval de Vilafranca i com ha anat evolucionant fins a dia d'avui. I després hi ha una part d'explicació de què és cada acte, què significa, d'on ve també, perquè hi ha moltes coses que no han estat idea de la comissió, també venien al 1800, ja es feien, no? Com ara l'enterro, és pràcticament idèntica com es feia llavors. I també dels personatges, de qui són, com és el vestuari, ara ens maniquis amb el vestuari exposat, i tota la resta d'elements que tenim, el llit, l'olla, tot allò estarà allà.
El llit, sí.
I, bueno, intentarem encabir-lo, encara no sabem com, és la intenció. Però intentarem que la persona que vagi allà pugui descobrir profundament de què és el Carnaval de Vilafranca, de què es tracta, i no sé, que a vegades, ostres, queda com, oi, si no estàs molt en contacte amb la comissió, amb les activitats que es fan, pot quedar-te com molt llunyà, i volem apropar-nos als vilafranquins i vilafranquines i que ens coneguin a la cort del rei Carnestoltes.
Aquest any que la cort no podrà córrer pels carrers de Vilafranca serà la manera potser de conèixer millor tota aquesta colla a través de l'exposició.
Clar, també el tema de fer-ho en xarxes t'apropes a un públic molt concret també, i lo bo de fer el carnaval als carrers és que t'apropes des de la gent més gran als més menuts, i a veure si d'aquesta manera l'exposició també podem ampliar una mica aquest públic per poder celebrar d'alguna manera el carnaval també amb tots.
Altres activitats que ha cuinat aquesta comissió de carnaval: una gincama amb codis QR pel públic familiar i pels més petits.
La idea és això, hem fet un circuit per Vilafranca amb uns codis QR que, bueno, es faran una sèrie de preguntes del carnaval i aleshores al final es donarà el compte, si no m'equivoco.
Un obsequi, crec.
Un obsequi.
Exacte.
Sí, encara. Sí, això, bàsicament, per apropar-nos a això que deia la Mariona, no, de poder fer alguna cosa pel carrer.
Sí, mira, a partir de dijous tots els nens de la vila podran buscar els QRs per Vilafranca. Crec que hi haurà un punt d'inici, i a partir d'aquest punt d'inici podran fer una ruta per Vilafranca fins al destí, que em sembla que serà l'exposició del Carnaval. I en aquesta exposició del Carnaval doncs ja podran veure els personatges, bueno, podran nutrir una miqueta del Carnaval de Vilafranca. I aquest any és una miqueta tot estrany, doncs almenys tenim com una base, no?, on podran veure el Carnaval i veure els personatges i conèixer-los una mica, perquè el que dèiem abans, no?, que la cultura del Carnaval de Vilafranca, molts cops aquí a Vilafranca es pensa que només es fa la rua de les carrosses i no hi ha cap altre carnaval. Per tant, el que volem destinar una miqueta les forces és això, a que els nens una mica coneixin la història del carnaval, qui són els personatges, per què hi ha un rei Carnestoltes, per què hi ha una concubina, posar-los una miqueta en context, no? També l'any passat, amb aquest mateix raonament, vam voler fer un conte de carnaval que explica una miqueta la història de la cort i una miqueta qui són els personatges. A més, aquest any també hem inclòs un nou obsequi, vale?, pels més menuts de la casa, que seran unes carotes dels personatges del rei Carnestoltes, que quan vinguin a l'exposició les podran agafar i les podran pintar a casa i portar-les durant el Carnaval de Vilafranca.
Bona pensada, així sí, estaran vius, sí, sí, i sortiran al carrer.
Ah, exacte. Mm. Tots amb mascareta i amb carota.
Clar que sí. I quina alternativa proposeu al ball de gala del divendres?
Bé, doncs ens haurem de resignar a quedar-nos a les nostres cases una mica, però organitzem un concurs de disfresses, també telemàtic, també a través d'Instagram, i també serà una manera d'incitar que tot i així ens puguem disfressar, que puguem gaudir una mica més del carnaval, i bueno, és que és això, intentar adaptar com puguem a la situació, una mica com el carnaval també, no?, que entrarem després amb el carnaval.
Entra ara, si vols.
Vale. Entra el carnaval.
Com el fareu?
Normalment es feia el dijous gras, aquest sí. Any s'ha hagut d'aplaçar, hem acabat decidint aplaçar una setmana doncs, per temes electorals, perquè tot s'ajunta. Haurà de ser la gala, serà telemàtica, que la vam gravar, ens la va gravar ahir la Gemma Sala, també ens editarà el vídeo i també ens està fent un cop de mà amb això. I llavors, doncs, bueno, també serà unes votacions per Instagram dels curs. Hi haurà un premi que serà el de la comissió, que sí que el votarem nosaltres, i els altres dos seran en votació popular, també.
Escolteu, ganes n'hi heu posat, i de gresca n'hi haurà, encara que sigui amb bombolla, amb petit comitè. Per tant, moltes gràcies, Comissió de Carnaval, per currar-vos aquest Carnaval 2021, amb ganes, suposo, de preparar el del 2022, no?
Exacte.
Que sigui de veritat.
Sí. Volíem comentar una cosa, també.
Sí, digues.
Per tots els oients, vale, que ens estiguin escoltant, si volen entrar de més cosetes i volen saber una miqueta del que estem fent i el que estem fent, ens poden seguir les xarxes dels Rei Carnestoltes a Instagram. Posant Rei Carnestoltes, Vilafranca del Penedès, ens trobaran a Instagram. I allà, doncs, durant tot el carnaval anirem informant sobre les activitats que anem fent, els concursos de disfresses, el carnaval... I, bueno, és una manera també d'estar al dia, no?, una miqueta... sobre el carnaval, ja que no el podem tenir físic, doncs almenys el tenim virtual. I contra més persones siguem, doncs més riurem.
Més riurem, que diuen, sí, Javi. Sí. Així ho farem. Mariona, Helena i Javi, moltes gràcies, comissió, gràcies per acompanyar-nos avui i per portar-nos aquest carnaval 2021. Una abraçada.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ve de la Comprativa de Llorenç del Penedès, que ja ha encetat el cicle de conferències anual. Així que ens n'anem fins a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui l'agenda al detall... Tenim cultura que recordem que assegura. I és que la Comprativa de Llorenç del Penedès no atura. Va haver d'aturar màquines una mica per la situació, però ha engegat aquest mes de febrer amb moltíssimes coses, amb cicles de conferències, i per això tenim el seu president, el Ramon Sicart. Molt bon dia, Ramon, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, la cultura segura i falta que ens fa, una mica.
Sí, la cultura segura, i nosaltres volem fer d'això un estàndard, però sense afluixar gens dins de les mesures que hi hagin, poder fer exactament el que puguem fer. O sigui, no, amb això sí que no ho volem afluixar, perquè creiem que és important.
Uh-huh. El passat diumenge, 7 de febrer, vau fer doncs, una conferència a un refugiat saharaui al Penedès a càrrec de Mohamed Mulut Betkri, El diumenge feu moltes activitats, diumenge 21 de febrer també, el 28 de febrer, i coses que teniu previstes per al mes de març. Anem per aquest cap de setmana, que a banda de votar també podem gaudir de coses, d'exposicions i de cinema?
Doncs molt bé. Bé, de fet, tal com deies, aquest diumenge vam inaugurar el cicle de conferències. El cicle de conferències de la Comprativa normalment sempre és de gener a febrer. Uh-huh. Alguna vegada s'allarga una miqueta més cap al març, però en principi aquest any anem una mica fora de pas, degut a les circumstàncies que tots sabem, però aquest fora de pas no ens impedeix de fer com Déu mana. I el que ens vam plantejar aquest any era, així com la majoria, els altres anys fèiem venir molta gent, conferenciants de fora i de molt de prestigi, aquest any menys una de les cinc conferències que tenim previstes, pensem que les volíem fer de proximitat, perquè fins ara estàvem tancats només al nostre municipi. Uh-huh. I aleshores sí que vam buscar que els conferenciants fossin capaços d'atreure l'interès de la gent i que ens expliquessin coses, però que siguin també gent nostra, gent de casa. Uh-huh.
I aquest cap de setmana doncs ja comencem amb aquesta cloenda exposició que hi ha a la sala del Centenari, amb caixes, sí, friquis, no?
Sí, l'exposició aquesta caixes friquis, quan la vam inaugurar a l'octubre, portava associada tot un munt d'activitats, tant de col·leccionisme com de cinema de superherois. Aleshores, clar, just inaugurar-la vam tenir que tancar, i això s'ha anat aplaçant, i de fet només ens queda ara aquest diumenge 14, a les 11 del matí, la cloenda de l'exposició, i l'enllaçarem a la tarda, a les 5 de la tarda, amb la pel·lícula, amb una pel·lícula de superherois, que és la pel·lícula, la clàssica pel·lícula de superherois, on te comença tot, que és en Superman. La idea és passar Superman, però que tindrà una presentació a càrrec d'Omar Morales, que és historiador, i que ens farà una miqueta la història d'on venen els superherois i la història de Superman. Uh-huh. És entrada gratuïta, i el que sí que demanem, sobretot ja que aquest cap de setmana ja seria Carnestoltes, El que sí demanem que tota la quitxalla que vulgui venir disfressada pot venir disfressada, ja que la cooperativa, que té una gran tradició de festa de carnaval, i aquest any, sí, com en molts llocs no se'n podrà fer gran cosa, doncs com a mínim que la quitxalla pugui gaudir de poder-se disfressar i sortir almenys a fer aquesta activitat.
Doncs sí. Ah, la pel·lícula de Superman, Ramon, és l'antiga, no?
És la primera, sí, la de 48.
Vale.
Sí.
Sí, sí. Més cosetes, el cicle de conferències continua, aquesta vegada ja de cara al diumenge 21 de febrer?
Doncs sí, el cicle de conferències està muntat de tal manera que siguin cada 15 dies. I el dia 21 de febrer, a les 12 del migdia, també agafem les 12 del migdia, quan normalment sempre ho fèiem en cap de setmana o el dijous al vespre, perquè, com que tampoc podem anar gaire lluny, doncs que tinguéssim alguna activitat els diumenges. Uh-huh. I la conferència que farem aquest diumenge serà, crec que, molt divertida i interessant, perquè es diu Orgull i Satisfacció, petit anecdotari dels Borbons, primera part, i a càrrec també del Marc Morales, que és llicenciat en Història. Ell aquesta conferència la defineix com de Felip V a Felip VI, i han passat una bona colla de Borbons, i tots amb una peculiar manera de viure la vida. Des d'un que es pensava que era una granota, passant per una col·leccionista de mans i fins i tot un veritable promotor del cine porno.
Ai, Déu meu!
Doncs sí, tal com diu ell, des del nefast Felip V fins al també nefast Felip VI, doncs han tingut una colla i que encara els estem patint, i però també són molt peculiars tota aquesta nissaga. I crec que serà, a part de profitosa i enteradora, també serà divertida en aquest sentit.
Doncs sí. I ja per finalitzar aquest mes, que sembla que passaran res, és a dir, això de que febrer tingui 28 dies, sort d'això, perquè déu-n'hi-do amb l'any bisiesto de l'any passat, que ja vam tenir prou, i aquesta vegada ens proposeu una passejada.
Sí, també una de les activitats habituals de la cooperativa és sortir d'excursió a peu pel territori. I clar, donada també el confinament que estàvem, vam pensar que seria interessant fer una passejada pel terme de Llorenç, pel nostre terme, per descobrir els vegetals i les plantes i tota la flora que hi ha i com es desenvolupa en el nostre terme. Això ens anirà de la mà del Josep Manel Álvarez, que és catedràtic de Biologia a l'Institut Camí de Mar de Calafell, que és doctor en Botànica, i per l'Universitat de Barcelona, i col·laborador des de fa més de 20 anys en projectes de cartografia de vegetació i hàbitats del Departament de Biologia, Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de l'UB. Jo crec que també serà...
Déu-n'hi-do.
Sí, crec que serà molt, molt entenedora, i també aquestes plantes i aquesta vegetació que tenim al nostre entorn, aprendrem moltes coses que nosaltres només les veiem aquí davant i no en som prou conscients del que ens envolta.
I sobretot els que hem vingut de Barcelona, que si hem de trobar espàrrecs ho portem magre, per exemple.
Home, sí,
digues-se el meu cas.
Els espàrrecs es troben fàcil, però reconèixer quines són les plantes i quines virtuts tenen i tal, això ja ni els que som d'aquí, moltes d'elles les desconeixem.
Doncs mira, si volem aprendre a què és el que veiem quan passegem, aquesta sortida és meravellosa, i així també coneixem més el terme municipal de Llorenç del Penedès, que mai està malament. Escolta, Ramon, ens queden 3 minutets escassos, però explica'm, perquè jo sé que teniu moltes coses preparades per al mes de març, si la pandèmia ho permet.
Doncs sí, el mes de març continuaran les xerrades. De fet, l'any passat vam començar un cicle de març, que es diu Març Violeta, que aquest any el continuarem, que és un cicle dedicat bàsicament a la reivindicació de les dones i d'alguna manera a posar-les en el lloc que correspon, si encara avui dia hem de parlar en aquests termes, no?
Sí.
La primera conferència que es farà serà de la Rosa Andreu, que ens parlarà del seu ofici, i també, en aquest cas, la Rosa Andreu serà, si la pandèmia ens ho permet, aquesta conferència serà el preludi de l'obra de teatre que farem el cap de setmana del 24 4, em sembla que és, que tindrem la Rosa Andreu i la Mercè Comas, que ens oferiran l'obra de teatre Vida de Peix, que és una obra superdivertida i que realment val la pena.
Que bé.
Les conferències també les continuarem amb la doctora Casals, que ens parlarà de com s'ha viscut des del CAP, en aquest cas ella és doctora, el CAP de Santa Margarita i els Monjos, com s'ha viscut tota aquesta història del Covid en el seu CAP. Uh-huh. I també aquest mes de març començarem un cicle de cinema. Aquests últims mesos a la competició ens hem estat arreglant l'escenari. A partir de la setmana que ve, si ens l'entregaran completament l'escenari nou, amb una pantalla nova de cinema, i el que tenim intenció és començar ja una programació estable de cinema, perquè és una de les activitats de tota la vida de la cooperativa que aquests últims anys la tenien com a molt oblidada, com ha passat en molts pobles amb el cinema. I és una activitat que volem recuperar per defensar la cultura fins a l'últim extrem, i el cinema també és cultura.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta nova programació de cara al mes de març. I Ramon, si tot va bé, doncs segurament et trucaré al mes de març perquè em facis 5 cèntims d'aquest cicle de Violeta en reivindicació del 8 de març, del mes de les dones. I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa i explicar-nos totes aquestes activitats que feu a la cooperativa, que no atureu màquines mai.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir l'interès de difondre-ho.
Una abraçada, Ramon.
Una abraçada, bon dia.
Amb aquest parell de propostes culturals i festives acomiadem avui el Penedès en Xarxa. Deixem aquí aquest dimecres 10 de febrer, que acabeu de passar un molt bon dia, i demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa,